tot ve per mar, de fosc a les alzines. Si dic Montnegre, en pintar una marina quan la foscor posseix els brillants i el carro gros del firmament tragina una estiva amb feixines i aglans, l'ombra del nom hi enfosqueix els turons. Tot ve per mar, de fosc, a les alzines amb raigs glaçats als fars dels espigons. Si dic Montseny entre vels i boires guaitant l'obaga alpina dels estels, o bé, si veig amb els cims boi presents, jocs de mars i torderes, rere cels llevadissos, o enllà dels plegaments, vessants pairals i pics d'oratge, els gels acolorits de la rosa dels vents. Acabem de sentir el poema de Pere Jaume, Tot bé per mar, de fosc a les alzines.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, abans de començar el programa, dir que volíem agrair a tota la gent que ha tingut la gentilesa d'afegir-se i dir que l'agrada a la nostra pàgina que tenim al Facebook. Aquest últim dia hi ha hagut molta gent que s'han apuntat i espero que això vagi increixendo, perquè com més gent hi hagi, segons més ressò tindrà el programa i per tant tothom estarà més content. Bona nit.
Hola, bona nit, Joan. Bona nit a tota la nostra audiència, a totes i a tots que ens seguiu habitualment. Salutacions també a la Gemma Grau, que du perfectament el control tècnic. I hola, bona nit, Francesc, com tenim el programa d'avui?
Bona nit, Jordi. Doncs bé, com cada setmana tenim el programa molt atapeït, hem començat sentint aquest sonet d'en Pere Jaume, que l'has triat per alguna raó especial, Jordi?
Home, sí, ja ho veuràs, perquè esmentava el Montnegre i esmentava el Montseny. Semblava prou bona raó.
Clar que sí. Doncs bé, avui tenim, com cada setmana, diverses cròniques. Començarem amb la crònica des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Més que una crònica, avui, Joan, farem una entrevista a l'Octavi Serret.
Sí, serà una entrevista sobre un concurs que ha plantejat ell des de la llibreria de Vall d'Arrores, la llibreria Serret.
Un certamen literari, oi?
Sí, un certamen literari que amb diferents modalitats, que ja sentirà després una mica de què es tracta.
Bé, l'apartat de literatura catalana, en Jordi ens parlarà d'un autor important, perquè de fet li han donat enguany el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, en Josep Maria Benet i Jornet, amb una obra que es diu Berenàveu a les Fosques.
Això mateix, una obra, Berenàveu a les Fosques, que és una potser de les més emblemàtiques d'aquest autor i que el fa retornar a l'ambient del barri del Raval on va créixer i on se situava també, em sembla, la primera obra que va donar a conèixer.
Recordo que el Benet i Jornet va ser un personatge que vam anar a entrevistar a casa seva amb el programa antic que es deia la biblioteca. Vam anar a casa seva a entrevistar-lo, te'n recordes?
Sí, fa molts anys, per això.
Fa molts anys. Però hi vam anar, ja. Era famós.
Potser fa 20 anys, ben bé.
Sí.
Doncs bé, tenim dues cròniques més des de Catalunya amb la Sílvia Romero i des del País Valencià amb l'Empar Murelló. Avui, Joan, ens portes internet i llibres.
Sí, porto com que sempre intentem relacionar l'internet amb la literatura catalana, doncs això és pràcticament és l'espai que lliga més, no? És el mapa literari català, ja ho veurem després de què es tracta també.
Bé, avui a l'apartat de literatura universal parlarem d'un llibre molt important, transcendental, Butcher's Crossing.
Perquè l'has llegit tu?
Perquè a mi m'ha agradat molt. Un llibre de John Williams, no el portem aquí per casualitat, sinó perquè enguany, el 2014, farà 20 anys de la mort de John Williams, va morir l'any 94. I de fet aquí al programa ja n'havíem parlat d'una altra novel·la, havíem parlat d'August. Doncs bé, en parlarem d'aquí una estona. I l'Helena Martínez Pons, a l'apartat de llibres a la carta, parlarà d'una novel·la de Manuel Baixauli, La cinquena planta, i acabarem el programa, com cada setmana, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Bé, i a la primera crònica ja tenim el nostre benvolgut acompanyat, Laia Martínez, que ens explica coses des de les Illes Balears i concretament des de Palma. Endavant.
Bon vespre, benvolguts i benvolgudes. Avui us comentaré una mica un parell de propostes pel cap de setmana que doncs, comença, diguem-ne, ple d'activitats poètiques i més encarades ja a l'aire lliure i això de rebre una mica la primavera. I es tracta, doncs, en aquest cas, d'activitats totes a l'illa de Mallorca, però en diversos punts. Us faré esment de dues rutes literario-culturals que organitza la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, que sabeu que també inclou la Casa Museu Pare Ginart i la Casa Museu Blai Bonet, intenta difondre doncs, la figura, l'obra, el llegat d'aquests importants autors i personatges de la cultura mallorquina. La primera activitat és una visita guiada, diguem-ne, retrofuturista, i ara veureu per què. Es tracta d'una visita a la Casa Museu Pare Ginart, que doncs, té, diguem-ne, dues seus. En té una als Calderers, a Sant Joan, al sud de Mallorca, de vora Llucmajor, i en té una altra a Binissalem. En aquest cas, ens desplaçarem fins als Calderers, a Sant Joan, i farem una visita que han titulat Una veu de molt antic, Casa i memòria oral de Mallorca. Es visitaran aquestes dues cases que condensen històries i fan ressonar les veus dels avantpassats mallorquins. El tema és que serà, com us he dit, retrofuturista perquè es pararà atenció als diferents elements del mobiliari d'aquestes cases a través de codis QR, sabeu que són aquests codis que es llegeixen amb el telèfon mòbil, per tal de recordar cada estança o cada objecte amb una veu que ve doncs, de molt antic, una veu que xerrarà a través de gloses del cançoner popular, de dites, de refranys i de rondalles pròpies de l'illa i que va doncs, recopilar el pare Ginart. Serà un recorregut, doncs, etnogràfic i sentimental que té una mica la intenció de recuperar aquesta memòria oral de la nostra illa amb gloses o corrandes del tipus d'aquesta. Mo mare me diu que em cas, però no tenc casera, ni tenc llit, ni tenc pastera, ni lloc a bon fes jazz. Bé. Molt entretingut, apte per tots els públics, com podeu veure, també interactiu, una activitat que té un preu de 4 euros i a la qual us podeu inscriure enviant un correu electrònic a info@fundaciocasamuseu.cat. I la segona activitat serà diumenge, l'any demà, a les 11 del dematí, però en aquest cas a Santanyí. I es tractarà d'una ruta literària que han titulat Mont Blai Bonet i doncs que vol donar a conèixer sobretot a aquelles persones que encara no han tingut oportunitat de topar amb els versos ni la narrativa de Blai Bonet, doncs aproximar-los al seu pensament i a la seva obra a través de la visió de l'entorn santanyiner que l'autor va plasmar en la seva obra. Serà una passejada doncs pels carrers del poble per descobrir una altra manera de mirar aquest entorn tan quotidià i una altra manera de descriure espais, vivències i sensacions que són doncs, en aparença molt, molt senzilles. Es lligarà doncs, tot aquest recorregut urbà a l'obra de Blai Bonet a través de la lectura de diversos passatges i doncs, bé, s'intentarà donar també un punt una mica de visió jove d'aquest autor a través de la participació de poetes com Pau Vedell i Glòria Julià. Aquesta activitat sí que és gratuïta, però també requereix prèvia inscripció al mateix correu que us he esmentat abans, info@fundaciocasamuseu.cat. I bé, res més. De cara a la setmana que ve us explicaré un poc com pinta la Setmana del Llibre en català, en aquesta 24a edició que es tornarà a celebrar a la Capilla de la Misericòrdia. Bé, moltes gràcies, una besada.
Doncs bé, moltes gràcies a Laia Martínez per la teva crònica. La setmana que ve esperem tornar a sentir i seguim.
entrevista.
Contràriament al que es podia pensar, des de les fronteres de la nostra nació hi ha territoris que tenen una gran vida cultural i per aquesta raó cal conèixer-la, i davant d'aquesta realitat Tirant de Llibres es converteix en un altaveu d'aquestes propostes. Avui parlarem d'una de les activitats que es fa des de la Franja de Ponent, concretament des de la llibreria Serret de Vall de Roures, i per això entrevistem el seu propietari, l'Octavi Serret, que és a l'Ensems, el nostre corresponsal del nostre programa en aquest territori. Bona nit, Octavi.
Hola, bona nit.
Si et sembla, comencem l'entrevista.
Sí, home, com vull dir-ho.
A veure, la primera pregunta seria, el passat 23 de gener es va presentar a Barcelona els Premis Llibreria Serret de Literatura Rural. Ens pots explicar per què es convoquen aquests premis?
Bueno, mira, se convoquen perquè volem donar a conèixer, lògicament, el món rural, i no solament això, sinó que volem que hi hagi creació sobre el món rural. No hi havia cap premi i, lògicament, vam pensar, juntament amb en coordinació amb Fundació Carulla, de que realment era, diguem, la decisió més encertada, no? I més encertada en el sentit de que jo, ja ho saps, jo previnc d'un territori de frontera, d'un territori on tres territoris, com li diem en altres últimament, que estem fent contactes empresarials, estem fent una sèrie d'activitats empresarials en la comarca veïna de la Terra Alta i Morella. Doncs a partir d'estos tres territoris, per dir-ho d'alguna manera, volem donar a conèixer la nostra realitat, i no solament això, sinó que és al revés. Volem que grans plomes, a nivell general, escriguen sobre el nostre territori o sobre el que vulguin. O sigui, ho deixem obert, deixem obert, diguem-li, el ventall, i hem organitzat quatre premis, que són un en català, que el fem, diguem-li, en Barcino, l'editorial Barcino, que és l'editorial, ja ho saps, que té una línia que es diu el Museu de la Vida Rural, que el Museu de la Vida Rural, lògicament, és el que ens aportarà, diguem-li, la publicació d'aquest premi. I després tenim un premi molt, molt, molt important que jo considero que és molt... A mi fa molta il·lusió, que és un premi de literatura rural, però infantil. O sigui, volem que realment tinguem manuscrits dedicats als més minuts, no? Estem parlant d'un àlbum infantil de 3 a 8 anys, que això editarà Editorial Joventut, i creiem que començant pels més minutets ja tenim molt de fet, no? La idea del món rural, per editar-ho, jo crec que partís de que hi ha molts, molts elements que tots molts acabem fent nostres, no? Qui no té, diguem-li, arrels rurals, no? Vulgues o no vulgues, antepassats, diguem-li, hem viscut al món rural. Jo crec que és una manera molt, molt bonica de reivindicar-ho per mig de la literatura. És això el que ja et dic, el que vam presentar el dia 23 a la seu de Fundació Carulla, i que després vaig estar presentant-ho també a l'Aragó, a un programa d'Aragó en Televisió, igual com els matins que tenim aquí, doncs ahí tenim un Buenos Días Aragón, i que, bueno, que va estar molt bé, vull dir que... La idea és aquesta, la idea és de donar a conèixer el món rural.
Val, i llavors, a veure, per explicar una mica això d'aquest concurs, sabem que hi ha premis en diverses categories i en diverses llengües, per exemple, català, aragonès, anglès i castellà. Pots explicar una mica quins són aquests premis?
Sí, mira, el premi més important, lògicament, és el que estem parlant, de literatura rural en català, que és Editorial Barcino. Dins d'aquest premi te pots presentar tant en narrativa com en assaig. A partir d'ahir, en totes les categories, o sigui que no teniu cap de problema. Les bases les trobareu al meu blog. Si fiqueu al Google Serret Blog, veureu que a la part dreta hi ha una categoria que fica Premi Serret de Literatura Rural, doncs a partir d'ahir hi teniu les bases, doncs podeu descarregar. Són bases molt senzilles. A partir d'ahir sí que, com tu dius, fem dos idiomes més, un és en castellà i l'altre és en aragonès. Recuperem, diguem-li, la fabla, no?, que es diu, no?, que es parla al Pirineu. Això ja ho he fet més vegades, ja te'ls vaig presentar en aquest mateix programa un Poesia a la Frontera, un tren de Vall de Zafán que també parla, o sigui que també els tenim en els tres idiomes, doncs el que intentem en aquests moments és compactar territori. Estem parlant de que compactem a Aragó i al mateix temps el compactem en Catalunya, o sigui perquè a l'Aragó se parla català, se parla castellà i se parla aragonès, i al mateix temps ho compactem tot. En aragonès tenim Gara de Visions. Gara de Visions és una editorial que, bueno, que sol publiquen aragonès. Gala de Visions mos servirà molt perquè, lògicament, és la base, diguem-li, de tot el que està en aragonès i lògicament, dins del món rural. En castellà tenim Prames. Editorial Prames, dins d'Aragó, és la més ben posicionada per a publicar i que publica també temes rurals. I, a més, és l'editorial que més ben posicionada està també dins del govern d'Aragó a nivell de publicacions. O sigui que si per un costat tenim Balsino a Catalunya per mig del Museu de la Vida Rural, que ja, lògicament, la línia rural ja la tenim oberta i que està prou ben posicionat, a partir d'ahir en Aragó necessitem també un bon posicionament. Ara ja el tenim. Tenim Planes, que ens editarà tant l'assaig com la narrativa en castellà. Tenim Gala de Dijons, que me la publicaria en aragonès. I després tenim l'àlbum infantil, que et comentava, que edita de la joventut, que a mi em fa molta il·lusió, i que, bueno, que aquell sí que li donem l'opció de que pugui ser en català, en castellà o en anglès. Per què? Pues perquè la joventut ja directament publica en aquestes llengües. I saps el que passa? Que també el que han fet ha sigut dins del jurat, que tenim un jurat excel·lent, que ho trobareu també a la pàgina, ja ho veureu, han fet que dels editorials puguen estar dins del jurat. O sigui, estem parlant de que hem elegit la persona representativa de cada editorial, que la mateixa editorial ha decidit quina persona seria, i que pugui estar en veus però sense vot. Doncs la idea és que, lògicament, pugui estar al tanto de tots els manuscrits que arriben. Per què? Pues perquè, lògicament, aunque sol n'hi haurà un de premiat, l'editorial pot decidir, escolta'm, això m'interessa, això ho publico. Això és el més important. En l'editorial joventut mos passa el mateix. L'editorial joventut, donat en compte que aunque se'n premi un, pot decidir publicar-ne un per llengua, segur, o més. Per què? Pues perquè poden arribar, diguem-li, projectes que ja n'estan arribant, en aquestes llengües, de prou interessants. O sigui que jo crec que li donarem un punt d'exquisitesa. Estem parlant d'algo molt exquisit, uns premis, diguem-li, que volem que arribin a tots, lògicament, i que siguin exquisits, pel tacte que es tindrà, no? que se tindran en aquells manuscrits. I ja ho veureu que donat en compte, en Balsino, per exemple, tenim a Joan Santanat, que seria el representant de Balsino, que faria d'editor. Tenim a Roger Vila, tenim a la Carme Martí, tenim al Jordi Quer, tenim a l'Albert Pujol, que és el coordinador de la Fira del Llibre de Mora d'Ebre, que molt va bé per a compactar, diguem-li, totes les terres de l'Ebre, a nivell literari. Tenim a la Mari Carme de Birmo, de l'Institut Ramon Montaner de Mora d'Ebre. Molt interessant, molt important la seva aportació com a jurat, perquè ella sí que ens acabarà controlant tots els assajos que entren, tots aquells assajos tan interessants que a mi m'agraden molt, que són els historiadors que fan la història local, que sense ells jo considero que no existirien. Pues a partir d'ahí ja tenim ja una sèrie de criba, no? que l'americana li pot dir a segons quin autor, que creu que és molt interessant que pugui participar, escolta, participa perquè això, perquè allò. Bueno, pues tot això mos vindrà molt bé per donar-li una exquisitesa, diguem-li, al producte, no? Que realment és un producte que després, lògicament, acabarà editant-se i bé, que a part està premiat econòmicament. O sigui que està prou bé.
I després, ja ho has dit abans, però per aclarir-ho i per acabar el tema, hauríem de parlar de terminis d'emissió d'obres i on cal adreçar-se per lliurar-les. Només aquesta informació perquè quedi clar que sàpiga fins a quin dia poden fer-ho.
Doncs pues mira, vam obrir el 23 de gener i tancarem el 23 de maig. O sigui, hasta el 23 de maig és qüestió d'enviar tots els manuscrits i el 23 aprofitarem també el 24 per a presentar el jurat i el 30 d'agost fallarem el certamen.
Molt bé, doncs està explicat, em sembla, aquí, més com que aquí hi ha una pàgina web que poden trobar tota la informació la gent interessada, doncs ja suposo que ja sabran buscar-ho.
Això ho trobaràs al Serret Blog. El Serret Blog és el meu blog i bé, ho tens fàcil, sol cal ficar al Google Serret Blog o Blog, com vulgueu, en G11, i apareixeu. Li doneu a la part dreta, a la categoria Premis Llibreria Serret o Premis Serret de Literatura Rural, i, lògicament, allí va apareixent tot el que anem publicant, entrevistes que vam fer, i tot el que apareix en premsa, ho anem ficant allí, tot el que ens apareix important, i trobareu també, lògicament, les bases per a poder descarregar-les i bé, i jo crec que, ja t'ho dic, crec que serà el que ens donarà moltes satisfaccions.
Molt bé, doncs res més, esperem que la setmana que ve tornéssim nosaltres des de la corresponsalia de Teatre de Llibres de la Franja de Ponent, i...
Molt bé.
Molt bé, bona nit.
Molt bé, gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Literatura catalana.
Bé, doncs a Literatura Catalana parlarem avui de Berenar o les Fosques, una obra de Josep Maria Benet i Jornet, estrenada l'any 1971. Quan parlem de Josep Maria Benet i Jornet, naturalment hem de tenir present que és un home d'una llarga trajectòria teatral, una trajectòria teatral que comença amb l'estrena d'una vella, coneguda olor de 1963, una obra que no només el dona a conèixer, sinó que a més el consagra com un dels autors d'allò que va ser conegut com a realisme històric. No ens ha d'estranyar, perquè Josep Maria Benet i Jornet és un autor que hem de relacionar amb els cursos de filologia catalana impartits pel doctor Moles, i a les seves classes, a part d'ell, hi anava en la mateixa promoció, per exemple, Montserrat Roig. A veure, Berenar o les Fosques no se situa, però, en el ple realisme històric, sinó en una evolució d'aquest realisme històric, perquè presenta altres característiques. D'entrada, hauríem de tenir en compte que és d'autora aquesta obra de dues altres obres. Per una banda, El tragaluz, d'Antonio Buero Vallejo. Allò que hi deu és sobretot El rapaç, aquesta és una obra de 1967, una obra de teatre. El que deu aquesta obra d'Antonio Buero Vallejo és el rapaç que es fa de l'adaptació de determinades persones a la dictadura franquista en clau simbòlica, més aviat, al cap dels anys. I una altra obra, de la qual és d'autora Berenar o les Fosques, és Boquitas Pintades, una obra, crec recordar que és una novel·la de 1968 de Manuel Puig. En aquesta obra el procediment narratiu és epistolar, i és aquest procediment epistolar el que pren Josep Maria Benet i Jornet per la construcció de, i la creació de l'estructura de Berenar o les Fosques. Què ens planteja Berenar o les Fosques? Doncs allò que fa és relatar, des d'un punt de vista crític, una història familiar i veïnal situada al barri de Sant Antoni, l'any 1950. Però realment el plantejament és més enrevessat, perquè diguéssim que es va alternant entre dos plans temporals, que serien, per una banda, el pla temporal del febrer, a partir de febrer de 1971, amb el pla temporal que comença l'octubre de 1950. És a dir, van alternant les escenes, i de vegades hi ha escenes que són simultànies, però més aviat aquestes escenes simultànies, és clar, allò que mostren és l'acció dels personatges, però no necessàriament el seu diàleg. Per al diàleg sí que hi ha una successió, però en el moviment dels personatges pot haver-hi una certa simultaneïtat en escena, en ambients diferenciats, per descomptat. L'obra comença i acaba amb una carta, amb unes cartes que es creuen entre Fanny, per una banda, i Montserrat. Fanny és l'antiga esposa d'un dels estadants de la casa en la qual se situa l'acció de l'obra teatral, i per l'altra banda Montserrat era la nena que ja ha crescut al cap dels anys, i allò que fa Fanny és intentar aclarir per quin motiu el pare de la Montserrat, en Ramon, no va fugir amb ella a Sud-amèrica com tenien planejat. Allò que veiem, en definitiva, és que es va alternant entre aquests dos plans temporals, però, a més, deixeu-me aclarir un dels misteris, que és que precisament Fanny es posa en contacte amb la Montserrat perquè s'ha assabentat de la mort dels pares de Montserrat en un accident de cotxe, el 600 en què anaven s'estavella, i precisament l'obra acaba amb una referència, novament, a aquest accident, a través d'una diapositiva. Es veu una parella de nuvis a la moda dels anys 30 que contemplen somrients i engabanyats l'espectador, i se sent el soroll d'una frenada i un xoc. Aquest mateix efecte de diapositives i efecte acústic, frenada i xoc, doncs és el so amb què comença l'obra. I entre aquests dos moments, el moment d'inici i el moment d'acabar, que és igual, per tant, l'estructura pot plantejar-se com a circular, es desenvolupen una successió d'escenes en què s'alternen aquests dos plans temporals que deien, a més, que deia, juntament amb l'aparició d'alguns rètols. L'ús d'aquests rètols forma part d'una de les tècniques desenvolupades per Bertolt Brecht, el director de teatre alemany, que es relaciona amb aquell tipus de teatre que s'anomena el teatre èpic. Una tècnica, la de mostrar rètols per indicar a quina part de l'obra ens trobem, que en definitiva serveix per distanciar l'espectador d'allò que està contemplant i permetre-li racionalitzar precisament l'argument de l'obra i no pas deixar-se arrossegar per una catarsi que en definitiva li impediria posteriorment l'acció. Per tant, no ens trobaríem per aquestes mateixes característiques estructurals dins d'una obra del realisme històric al 100%. I a tot això, l'argument, la història, és una història, si voleu, típica del teatre burgès, és a dir, el plantejament d'un triangle. Aquest triangle, deia, format entre Neus, la dona, Ramon, el marit, i la Fanny, que seria doncs la tercera en discòrdia. Aquí, de fet, hi hauria un segon triangle, el format per Ramon, Santiago i la pròpia Neus, en la mesura en què Ramon acaba triant quedar-se a Barcelona i no fugir amb la Fanny, perquè ell és un dels perdedors de la Guerra Civil, Santiago és un dels guanyadors, a més ha estat a Alemanya, i allò que pretén és, en definitiva, se sobreentén, perquè no es deixa tan clar, però se sobreentén que allò que pretén és tenir una relació, si és que no la tenia ja, amb el Ramon Santiago. O sigui que, en definitiva, les relacions personals, allò que reflecteixen certament, al mateix temps, és una estructura, unes relacions de poder que expressen precisament l'estat de dependència política i de sotmetiment polític al qual havia arribat la societat catalana després de la Guerra Civil. I poca cosa més a afegir.
El títol, Jordi, com el podíem interpretar? Aquest a les fosques seria la manca de coneixement? Això és el que pretén Fanny, investigar? Ella estava a les fosques, no sabia què havia passat.
És clar, sempre hi ha la possibilitat de atribuir doncs significats especials als títols, però de fet és que es correspon amb la circumstància en què transcorre l'obra. Berenaven a les fosques no només perquè hi havia talls elèctrics, sinó perquè en un moment de l'obra determinat li diuen a la nena, que era a Montserrat llavors, la nena petita, no encenguis el llum, que encara que hi ha llum en aquest moment, no hem de gastar. És una època, als anys 50, de cartilla de racionament, de molta misèria, de molta precarietat i d'estalvi, estalvi continuat. És a dir, diguéssim que la pobresa energètica que es coneix avui dia no és nova en aquesta societat, ja s'havia conegut als anys 50.
La crònica.
Continuem amb la segona crònica d'avui, el programa número 254. Ara toca la crònica des de Barcelona amb la nostra benvolguda companya Sílvia Romero. Bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Avui començaré tancant una informació que us he anat oferint gairebé en comptagotes aquests darrers dies de programa. Em refereixo al Premi Amat Piniella 2014. De dimarts en dimarts us he anat informant de les diverses presentacions dels llibres que havien quedat finalistes i, just aquesta setmana passada, es va fallar el veredicte. La novel·la guanyadora és La nit de Vàlia, de Mònica Gustova. Tot i que ho vaig comentar, us faré una mica de memòria sobre què hi podeu trobar en aquesta novel·la. La nit de Vàlia recrea la història real d'una dona que va ser empresonada en un camp de concentració siberià durant uns anys i la duresa de la vida de després amb la seva filla, a qui recupera en sortir. Val a dir també que el Premi Amat Piniella ha guardonat títols que s'han consolidat en el panorama literari, com poden ser, per citar-ne només dos o tres, Quan érem feliços, de Rafael Nadal, Maletes perdudes, de Jordi Puntí, o, per exemple, Olor de colònia, de Sílvia Alcàntara. I, ara sí, ara ja deixo de banda aquest tema i de Manresa, que és on han tingut lloc aquestes presentacions de llibres i l'acte del veredicte final, anem directes cap a Barcelona. En aquesta localitat, entre demà, dimecres 26 de febrer i diumenge 2 de març, se celebra l'anomenat, a veure si ho sé pronunciar bé, Congress for Curious People, és a dir, Congrés per a la gent curiosa. Repeteixo, això té lloc entre el 26 de febrer i el 2 de març. Bé, d'entrada, com el seu nom indica, sona curiós, oi? En què consisteix? És el primer cop que el Congress for Curious People se celebra a Barcelona i ho fa durant el Carnaval. És una setmana cultural que pretén mostrar aquella cara insòlita de la ciutat amb tot un seguit d'activitats. De fet, aquest tipus de jornades van néixer l'any 2009 a Nova York, concretament des del Morbid Anatomy Museum, i s'han celebrat fins ara a Coney Island, a Brooklyn i a Londres. Entre les activitats més destacades hi ha un sopar surrealista, una ruta per la història de la medicina a la ciutat entre segles XV i XVIII, una ruta de la maçoneria i un itinerari per búnquers i mansions de la zona alta. És a dir que, d'alguna manera, aquestes visites singulars, peculiars, permeten conèixer espais de la ciutat que habitualment estan tancats al públic. De tot plegat, per tal de no estendre mare més, podeu trobar informació a la web www.curiouscongressbcn.com. I ja quasi per acabar, i sense moure'ns de Barcelona, voldria informar-vos de la inauguració d'exposició que tindrà lloc dimarts vinent, dia 4 de març, a 6:45 de la tarda. Sota el títol Dones il·lustradores, aquesta exposició estarà oberta fins al 28 de març, és a dir, que tenim tot el mes per endavant. I el dia 4, el dia de la inauguració, s'organitza més una taula rodona sobre el tema. Dones il·lustradores pretén ser un acte de reconeixement a la il·lustradora Mercè Llimona amb motiu del centenari del seu naixement. Mercè Llimona va néixer el 1914 i va morir el 1997. I els seus dibuixos, n'estic convençuda que en aquests moments els teniu al cap, van omplir durant anys l'imaginari infantil de casa nostra. És una exposició organitzada pel grup de recerca Estudis de Gènere, amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones, la Diputació de Barcelona i la Universitat de Vic. Ah, per cert, perdó, que no ho havia comentat. L'exposició té lloc a l'espai Francesca Bonmasson, al carrer Sant Pere Més Baix de Barcelona. Si voleu informació sobre els horaris o altres dades, ho podeu trobar a la web de la xarxa de biblioteques, que és www.diva.cat. I a partir d'aquí busqueu les activitats de l'espai Francesca Bonmasson. I bé, espero que pugueu gaudir d'aquestes informacions i en tot cas ja fins al proper dimarts. Bona setmana.
Bon vespre, doncs, Sílvia. La setmana vinent hi tornarem. Bé, ja tenim a l'altra banda del telèfon l'Empar Morelló des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada.
Com estàs?
Esperant la vostra telefonada.
Molt bé.
Doncs mira, perfecte, perquè me dona pas la crònica de la companya per a parlar de literatura en temps de crisi. Hi ha una nova editorial a València que tot just acaba de néixer, val, que es diu justament Sembra Llibres i que s'ha presentat a València aquesta setmana. Bé, va ser un article publicat en el Punt de Llibre de Núvol que es deia precisament així, Sembrar literatura en temps de crisi. I és que aquesta editorial comença a proposta de l'editor Joan Carles Girbès, que és un editor de Carcaixent, però bé, que es mou també molt arreu del País Valencià i bé, i en principi s'ha resistit a fer una literatura que no fos de qualitat, a fer una literatura que no fos il·lusionant i a posar en marxa o engegar, diguem-ne, el cuc de la literatura des del País Valencià, malgrat els temps que corren. Ell es declara rebel i rebel també des del punt de vista literari, i així que ha posat en marxa, malgrat tot, aquesta nova editorial. Es diu Sembra Llibres, i si penseu que perquè acaba de dir no té projectes, doncs us equivoqueu, perquè ja té pràcticament a punt dues edicions. La primera serà una novel·la de Xavi Sarrià. Xavi Sarrià, si recordeu, és l'autor d'Obrint Pas. Ja vam parlar d'ell perquè va publicar anteriorment en Bromera Les històries del paradís i alguna coseta més que ha fet per ahir, i ara justament s'estrena amb un llibre que té un títol molt suggerent, que diu Totes les cançons parlen de tu. Aquesta serà la primera novel·la de Xavi Sarrià i el primer llibre que estrenarà Sembra Llibres. Estic així molt ansiosa de llegir-lo i de veure com funcionarà aquesta editorial, perquè la veritat és que, tal com s'ha presentat, sembla, doncs, no sé, aigua fresca, no?, en aquest món literari, dels mitjans de comunicació, de les editorials, del món aquest que es mou entre el negoci, però també el fet de donar eixida a una literatura de qualitat i a una literatura, doncs això, il·lusionant i engrescadora. Així que, perfecte. Aquest serà el primer títol. El segon títol es diu Vertigen i és un llibre fet a dos mans. Les protagonistes o les escriptores, no sé si dir-ho així, vaja, però l'han fet entre Esperança Camps, que sabeu que és escriptora, també jo he parlat a la ràdio d'ella i del darrer llibre d'ella que va publicar quasi per Sant Jordi l'any passat, que era Naufragi a la neu, si recordeu. Ella és, a més, periodista de RTVB, o era periodista de RTVB, i l'altra companya amb qui ha escrit aquest Vertigen és Empar Marco.
La que es fa a TV3.
Efectivament, la corresponsal de TV3 al País Valencià, que també, a més, va ser periodista de RTVB quan va començar en els inicis fa 25 anys, i, a més, crec, si no estic malament informada, que va ser la primera corresponsal de Catalunya Ràdio a València, de Radio Cates, exacte. Sí que van clausurar també fa, ni apenes serà un mes, que van tancar així les emissions al País Valencià, van tallar les emissions. Doncs, entre les dues han fet una obra de ficció, però, a veure, que no tan allunyada de la ficció, veritat, perquè va un poc del rotllo del que ha passat amb la televisió valenciana i amb el que està passant ara mateix amb les batalles socials i polítiques, i en fi. Jo crec que per a encetar l'editorial ha fet dos bones tries, i a veure què passa. Aquesta era una cosa que us volia contar perquè estigueu tots molt atents a les llibreries.
Diu, el Joan Carles Gisbé, que també en volíem parlar nosaltres, però tu ja ens t'has avançat.
Mare meua.
No, només dic una cosa, afegiu una cosa. El Joan Carles Gisbé es diu, som una petita editorial que volem que cada llibre sigui gran. Aquesta és una mica aquesta és la filosofia que tu ja has dit abans, no?
Sí,
i que és la que porta aquesta llibreria, aquesta editorial.
Jo crec que és com molt il·lusionant, molt contagiador, és un xic relativament jove, prou jove per a que és món editorial, i no sé, jo crec que li té un aire molt fresc. Les entrevistes que he llegit, el que he vist a les xarxes socials i alguna cosa més d'ell que he pogut llegir, jo crec que, no sé, que és una bona aposta amb els llibres que ha triat per encetar, i crec que també és un, no sé, que desperta ahir una mica d'alegria i d'il·lusió, veritat, per a aquest món literari. Tant de bo que siga bona literatura, i el que dius, Joan, perfectament, jo crec que magnífic. Si teniu ocasió d'entrevistar-lo, doncs perfecte, i que ens parli un dia de la seva editorial i de la proposta que, en fi, que té al cap i que ja està materialitzant.
Ho posem a la gent, això.
Molt bé. I no volia anar-me'n, perquè sé que anem justos de temps, però no volia anar-me'n sense dir que Acció Cultural del País Valencià ha tret una iniciativa legislativa popular per a donar suport a una televisió i una ràdio públiques de qualitat i en valencià. I aleshores que la gent que vulgui pot donar suport a aquesta iniciativa legislativa popular, entrar a la pàgina d'Acció Cultural on hi ha penjades la proposta de ILP, els membres que conformen la comissió promotora d'aquesta i LP, i en fi, i signar i donar suport d'aquesta manera perquè tinguem, no sé, perquè els mitjans de comunicació canvien de dalt baix un poc el panorama social nostre, no? I això volia dir, no sé si tenim temps per a més, no tenim temps per a més, ens acomiadem.
Em sembla que ens hem dit ja d'haver de deixar.
Adéu, doncs la propera setmana més coses.
Molt bé, Empar.
Una abraçada a tots.
Una abraçada.
Una abraçada.
I a llegir molt. Bona això, literatura. Això. Adéu, adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Internet i llibres.
A la sessió d'avui a Internet i llibres presentem el mapa literari català 2.0. Això del 2.0 és important perquè fins ara doncs, hi havia pàgines web, hi havia blogs, hi havia llistats de llibres, però aquesta és una mica una pàgina especial i per això penso que valia la pena de portar-la aquí perquè la conegueu. Es tracta d'una mena de catàleg d'autors i autores que la situa en el context geogràfic de la seva obra, amb l'ajuda de Google Maps. Sabeu que Google Maps és un programa que per trobar, o sigui, per situar coses dins d'un mapa, no? Dins d'un test, el camí que has de fer per arribar-hi, etc. I això és, evidentment, com que és Google Maps, aquests autors catalans i catalanes, doncs, són a tot el món, eh? I poden situar-se a qualsevol lloc. Per exemple, si un autor va viatjar i va anar a Rússia, doncs, amb aquella obra, doncs, diran que la foto d'ell sortirà dins d'un mapa allà a Rússia, eh? A Moscou o on sigui. I per tant, doncs, és curiós veure aquest mapa amb tot d'autors situats al seu damunt, no? A més de això, vincula, per exemple, Salvador Espriu amb Arenys de Mar. O sigui, per Arenys de Mar, pam, hi ha la foto d'Espriu. A cada punt, la web ens aporta fragments d'obres, fotografies i informacions d'una trentena d'escriptors catalans. Esperem que això vagi creixent, no? I fins i tot tenim l'opció d'escoltar alguns fragments en la veu de diferents actors i actrius, per exemple, poesies o un fragment de conte d'algun autor concret. El mapa també permet seguir 8 rutes literàries, una cosa que també ens agrada molt i els que hem fet de professors sabem que això als alumnat els agrada molt, aquestes coses de sortir de l'institut i fer una ruta literària. Com ara, per exemple, hi ha la de Jacint Verdaguer al Canigó. Per tant, es pot fer això. Explica com, quin camí s'ha de fer i tot plegat. A més, a la llista on hi ha tots els autors estan posats per ordre alfabètic de cognoms. Per tant, el primer que hi ha aquí és l'Antoni Alcover, Amat Piniella, Joaquim Amat Piniella, que acaba de parlar-ne, per exemple, la Sílvia fa una estona, Maria Àngels Anglada, Víctor Balaguer, Artur Blader i Blai Bonet. Això és la primera pàgina, evidentment no he fotocopiat tota la llista perquè sapigueu una mica quin tipus d'autors trobareu. Penseu que cada un d'aquests autors hi ha això, hi ha una... Es diu 2.0 perquè hi ha una possibilitat d'establir un Twitter amb l'autor, no amb l'autor, si està mort, vull dir, però amb comentaristes o gent que li agrada l'autor.
Això ja seria massa.
Ja seria 2.0, ja, diguem-ne, ni imaginat, no? No, però vull dir que hi ha el Twitter, el Facebook i el Google+, que, i a més hi ha una possibilitat d'enllaçar això amb un altre lloc. O sigui que és una, jo penso que és una pàgina molt interessant de tota la gent que estima el català. També dic que aquesta no és l'única pàgina que hi ha de literatura catalana a internet, hi ha moltes altres. Per exemple, només buscant literatura catalana a Wikipedia, doncs trobareu molta informació. Per anar allà heu d'anar simplement a www.mapaliterari.cat, mapaliterari.cat/K.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, com us hem dit al principi del programa, és hora de parlar de John Williams, concretament aquesta altra novel·la, Butcher's Crossing, en traducció d'Albert Torres Casana. Ha sortit fa relativament poc, aquesta novel·la va sortir en català l'octubre de 2013, fa encara no, sí, pocs mesos, i és una novel·la una mica llarga, tampoc massa, eh? Són 379 pàgines I això ho tenim editat a edició 62, a la col·lecció del Balancí, número 700. El preu no us el puc dir perquè me'l van regalar aquest llibre, per tant, doncs no ho he anat a buscar, quin era el preu. Bé, com és aquesta novel·la? Doncs és moltes coses. Podríem dir que és un western, una novel·la d'aquestes de l'Oest. Bé, l'han definit com tot el contrari, com un anti-western. Diu que és una novel·la de formació, diu, mescla d'història iniciàtica i de western crepuscular. Butcher's Crossing és la segona novel·la de John Williams, l'autor de Stoner i d'August. Em quedo amb la primera part, amb aquesta història iniciàtica. Una història iniciàtica en què apareix un personatge jove, un noi jove, que es diu Will Andrews, un jove que s'acaba de graduar a Harvard fa poc, però resulta que no en té prou. Amb la vida que porta a la costa est dels Estats Units, viu a casa de la seva família, no té cap tipus de problema, i decideix canviar de vida. I diu que vol llançar-se a l'aventura. Diu que vol conèixer la natura, diu la natura salvatge, per aprendre, hi ha alguna d'aquestes ressenyes que he vist que diu que vol créixer, vol madurar, vol fer-se un home. I va a aquest poble, se'n va cap a Butcher's Crossing amb una recomanació, una carta familiar on li recomanen que vagi a parlar amb una persona que el podrà ajudar, un personatge que es diu McDonald, però aquest personatge, més que ajudar-lo, el que fa és adreçar-lo a una altra persona, una persona que es diu Miller. I aquest Miller és un caçador de bisons. Uns bisons que en aquella època, estem parlant del segle XIX, a la dècada dels anys 80 del segle XIX, diu que els bisons ja començaven a estar en perill d'extinció. I quan va parlar aquest noi, en Will Andrews, va parlar amb aquest Miller, el Miller li fa una proposta, anar a fer una cacera de bisons en un lloc que diu que és un lloc secret, que ningú sap, que és un lloc que està farcit de bisons, amb una mena d'altiplà que ha passat desapercebut per tothom. I el noi accepta, i de fet tota la novel·la s'explica això, a la novel·la s'explica aquesta cacera que van a fer dels bisons i després tornaran amb les pells per vendre-les. La novel·la té tres grans parts. La primera part de la novel·la és l'arribada d'aquest noi jove, en Will Andrews, a Butcher's Crossing. La part central de la novel·la i la més llarga és l'explicació d'aquesta cacera. I l'última part de la novel·la és la tornada cap a Butcher's Crossing. Ara bé, la pregunta és, tornaran tots? Tornen tots o no tornen tots? Clar, això no us ho puc explicar, perquè si estic explicant això, si no tornessin tots, voldria dir que algun personatge ha mort durant la segona part de la novel·la, i això no us ho puc explicar. Bé, per tant, una mica el plantejament seria aquest. A mi aquesta novel·la m'ha agradat, entre d'altres coses, perquè m'agraden també aquelles novel·les en què hi ha un naufragi i els personatges van amb una mena d'illa deserta. O sigui, a partir de les inclemències de la natura, han de tornar, d'alguna manera, a refer-se. A l'illa deserta han de fer el seu campament, han de veure com poden sobreviure. Doncs això és exactament el que els passa a aquests personatges. Aquests personatges, un cop han arribat, aquests tres personatges, perdó, quatre personatges, perquè hi va Miller, hi va un personatge que ha de ser qui faci el paper d'escorxador, han d'escorxar els bisons que hagin caçat, hi va el Will Andrews, aquest noi, i hi va un altre personatge que és el que s'encarrega de fer el menjar i de fer una mica el manteniment de tot plegat. Aquests quatre personatges queden aïllats per culpa d'una inclemència meteorològica, queden aïllats per culpa de la neu. I caldrà veure com sobreviuen, com sobreviuran, com es passaran tota una sèrie de mesos aïllats en aquest altiplà i si realment podran tornar cap al poble que dona nom a la novel·la, Butcher's Crossing. Us he d'avisar que aquesta novel·la té algunes escenes molt crues. I per tant, vaja, hi ha un moment determinat en què els protagonistes, els personatges, comencen a matar bisons, en què hi ha unes descripcions esfereïdores, podríem dir-ne.
Però és tot realista.
Home, m'imagino que devia ser-ho. A l'època, quan devien anar a caçar bisons, devien fer-ho d'aquesta manera. T'explica com disparaven els bisons, t'explica fins i tot que se'ls havia de disparar els pulmons o el cor. Si els disparaven els pulmons, quedaven morts pràcticament a l'instant. Si els disparaven el cor, trigaven una mica a caure. Però vaja, hi ha una descripció de tot una mena, tot l'altiplà ple de cadàvers, de tots els bisons que han arribat a matar. Diu que n'hi havia uns 5.000 i a un moment determinat diu que només en queden 300. O sigui, han fet una carnisseria terrible.
Tot per la pell.
Tot per la pell. Exactament. I a banda d'això, a banda simplement, diguem-ne, de la part, podríem dir-ne, aventurera, de la part de les aventures, d'aquest noi jove que busca aventures, hi ha la part del canvi. Aquest noi canvia. No és el mateix el personatge que trobaríem al principi de la novel·la, un noi més innocent, que un personatge que ha hagut de passar totes aquestes penúries, totes aquestes penalitats, quan han estat tots aquests mesos allà aïllats enmig de la neu. El personatge que arriba a Butcher's Crossing al principi de la novel·la i el personatge que tornarà al final a Butcher's Crossing és molt diferent. Per això en diuen que és una història iniciàtica. Bé, doncs aquesta novel·la, com us dic, és de John Williams, Butcher's Crossing, edició 62. En Joan m'acaba de buscar el preu ara mateix, per internet, 18,90 euros aproximadament, i penso que és bastant recomanable.
Llibres a la carta.
Bé, doncs ja tenim amb nosaltres l'Helena Martínez Pons. Com cada setmana, avui l'Helena ens parlarà de La cinquena planta, una obra de Manuel Baixauli. Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit a tothom. Bé, un dimarts més, voldria fer-vos una presentació avui una mica especial. Una mica especial en tant en quant del llibre que us parlaré avui, que és de prova i es diu La cinquena planta, l'ha escrit Manuel Baixauli, té una peculiaritat de que està basat en una experiència real viscuda pel propi Manuel Baixauli, que en un moment donat de la seva vida, estava tot just acabant la seva darrera novel·la, abans d'aquesta, clar, s'entén, i va començar a sentir un formigueig en els peus i el formigueig va acabar, bueno, us estalvio els detalls, però va acabar esdevenint una paràlisi total, i bé, amb tot el que suposa això, va haver de fer una recuperació. Tenia un síndrome que ara no em feu dir el nom perquè no el recordo, però això forma part d'una síndrome, eh? Doncs la cosa és que en una d'aquestes rehabilitacions ell es va dedicar per millorar la seva mobilitat, es va dedicar a anar per tot el sanatori, per tot el centre rehabilitador que hi havia. I una de les plantes que li feia doncs, més, d'alguna mena d'amoròdica per aquella planta, una mena de cosa terrorífica, alhora que unes ganes ineludibles d'anar-hi, era la cinquena planta, que és la que dona el títol al llibre nostre. És una experiència dramàtica. El que passa que jo admiro de manera Baixauli el fet de que d'una experiència dramàtica puguis crear una obra com aquesta. Perquè és una obra que implica, mentre la llegim, implica, hi ha una part de patiment, però hi ha, o sigui, ens suscita moltes més coses, jo diria que gairebé més positives que negatives. Penso que és una novel·la força intel·ligent i els personatges són curiosíssims i a més molt, molt, molt atraients. A La cinquena planta ell hi té com bueno, tot el seu cosmos, no? El seu microcosmos. També és veritat que hi ha molts personatges secundaris, la qual cosa jo ara faré unes pinzellades d'algun dels personatges, però és una novel·la molt rica en personatges, la qual cosa ja sabeu que a mi m'agrada, perquè això és garantia segura de que és d'aquelles novel·les que les comences i et costa molt de deixar-les, quasi que fins i tot fa ràbia arribar a la teva parada de tren o que sigui l'hora de fer no sé quina cosa perquè has de deixar la novel·la. Tenim, per exemple, un protagonista que al principi li direm B, la lletra B, però vaja, que és l'alter ego de l'escriptor i que ell mateix bateja B com a pedra, no? Que és com una imatge, quan tu llegeixes com ell descriu els personatges, te l'imagines, no? A ell, al Manuel Baixauli, la B, com aquell tros de pedra, no? Com aquella sensació que té ell de, com que no em puc moure, només el meu cervell funciona, doncs jo sóc com una pedra. I bé, és una imatge així, la veritat és que és força colpidora, però bueno, com que al final s'aconsegueix sobreposar la síndrome i la cosa millora, doncs també és veritat que a mesura que la novel·la avança, doncs tu també et desanimes, com a lector. Doncs bé, tot i això, doncs aquest personatge bé, no perd mai la capacitat de pensar, de sentir, de fer raonaments, de reflexionar sobre la vida, sobre el temps, sobre la felicitat, sobre, bueno, vaja, sobre aquelles coses que tots nosaltres, i tot ser humà, doncs ens preguntaríem si ens passés la mateixa experiència que li ha passat a ell. d'alguna manera, tot allò que se t'acudeix de pensar quan estàs en aquesta situació, però que si no la vius, difícilment ja arribes a pensar, perquè bé, el dia a dia i la bràgina normal, quotidiana, cadascú, doncs, no et deixa temps per pensar-hi. Llavors també hi ha físio, que és una fisioterapeuta del sanatori, que bé, que viu sota el control d'un zelador que es diu Ferragut, i després també hi ha un altre personatge molt, molt entranyable, que és en Fix, que és un violinista, i que, bé, aquest té també la història particular seva de que, gràcies a la seva música, doncs, va aconseguir sobreviure d'un camp d'extermini, i que, bé, tot just acaba descobrint el sanatori, doncs, el poder i la satisfacció que li proporciona la seva música, no? La seva música no encorsetada, és a dir, la música, o sigui, hi ha com un abans i un després d'aquest camp d'extermini, és a dir, l'abans és una música encorsetada, acadèmica, amb la que ella guanyava la vida, i en canvi ara és una música per gaudir-la, per tocar-la, perquè sí, per plaer, no? I això també li provoca una transformació personal en el personatge, que de vegades és una mica hilarant, malgrat la situació que ell sempre hi fa menció, doncs és dramàtica, eh? Doncs, aviam, és com, no sé, és com un exemple de reinventar-se, de retrobar-se, igual que el bé, no? Que després d'aquesta experiència tan traumàtica, doncs també com que es retroba, es reinventa, es reposiciona a ell mateix i els seus valors. I bé, aquesta cinquena planta té molts altres personatges. Clar, a mi m'agradaria poder-los fer pinzellades de tots, però és que és gairebé impossible perquè, insisteixo, n'hi ha moltíssims. A mi em sembla que és un llibre que en cap cas és un drama, tot i que té els seus punts que sí, que un es planteja coses en sèrio, no? D'una forma seriosa. Però alhora està tractat d'una forma molt, 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 tot aquest drama, d'una forma molt subtil, molt dolça, molt, molt entendridora, eh? Jo penso que, a veure, és una novel·la que, si més no et deixa indiferent. O l'odies o l'estimes, però indiferent segur que no et deixa. I l'odies seria difícil, només en aquells casos d'aquelles persones que potser s'agafen el llibre pensant que com a novel·la que és, doncs seria una mena de relat, i no és ben bé un relat, és un procés més que un relat, és un procés de diversos personatges, amb els seus propis processos. No sé si m'enteneu, però vaja, la idea seria aquesta. Jo penso que és una bona obra, que val la pena tenir-la, no la deixeu escapar, amb aquesta obra, perquè sincerament val molt la pena. I en principi ja no puc dir res més, vaja, sí que és de prova, té un cost així a la llibreria d'uns entre 17 i 20 euros, depèn de si sou socis, si teniu carnet de fidelitat o el que sigui, crec que són uns 20 euros ben, molt, molt, molt ben invertits. I bé, res més, ja ens sentiríem el dimarts vinent.
Molt bona nit, Helena, i passem ja a l'última secció.
Bé, doncs, com que no tenim massa temps de fer noticiari, això sí, abans d'acabar la frase, sí que hauríem de dir que ahir es va morir el poeta Joan Vergés a l'edat de 85 anys. Justament ahir la Institució de les Lletres Catalanes li volia retre un homenatge, i aquest homenatge es va mantenir. La directora de la Institució de les Lletres Catalanes diu que va glossar emocionada la figura de Vergés. Llicenciat en Medicina i Cirurgia l'any 1956, des de ben jove havia exercit com a metge homeòpata i havia publicat les seves primeres poesies l'any 1949. L'any 58 va guanyar el Premi de Poesia Inèdita de Can Toni Gros, amb un recull titulat Cançons i altres poemes, que es van publicar en el seu primer llibre de poemes, Soledat de paisatges, de l'any 59. Altres premis que havia aconseguit eren uns quants: el Premi Joan Salvat Papasseit l'any 65 per l'obra El gos, el Premi Carles Riba de Poesia l'any 68 per La vida nova, i el Premi Recull Maria Ribas i Carreres de Poesia l'any 1986 per Com un bosc silenciós. També l'any 1994 Vergés va publicar Ara és trist, i una antologia poètica l'any 2006, i dos anys després Com un bosc silenciós.
Bé, i som també en l'última secció, que és la frase. A la frase d'avui agafem una frase d'Antonio Baños, un escriptor i periodista membre de Sumatec, que ha dit en una entrevista a VilaWeb Lletres: si fóssim una tribu, seríem més ben vistos per l'esquerra espanyola. Esclar, ens voldrien llavors protegir com si fóssim, doncs això, un valor ecològic. Com que som una miqueta més que una tribu, ja no provoquem aquesta simpatia, sembla.
Sembla que no. No provoquem, però esperem que la cosa vagi bé i acabi bé, perquè el que acaba bé, doncs ben acabat sigui. I per tant, amb això, amb aquestes paraules tan sàvies del
Antonio Baños,
doncs ens acomiadem. Esperem que la setmana que ve ens acompanyeu. Farem el programa de Tirant de Llibres el dimarts a les 9 del vespre.
Bona nit.
Us esperem a totes i a tots. A reveure.
han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Ampar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!